Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns 9 independentistes acusats de planejar presumptament accions violentes, segons ha donat a conèixer el Ministeri d'Interior. Els detinguts serien membres del CDR i se'ls investiga des de fa més d'un any per un suposat delicte de terrorisme. L'operació està ordenada pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional. A més de les detencions, agents de la Guàrdia Civil també estan fent entrades i escorcolls que han començat a primera hora del matí d'aquest dilluns a 10 domicilis repartits entre Sabadell, Mollet i Cerdanyola del Vallès, al Vallès, i Gurb i Sant Vicenç de Torelló, a Osona. La Guàrdia Civil, en un comunicat, ha dit que en els escorcolls s'ha trobat material informàtic que s'ha d'estudiar i analitzar. També asseguren que s'ha incautat abundant material i substàncies considerades precursores per a la confecció d'explosius, a l'espera de la confirmació pels especialistes. A través del seu compte de Twitter, els CDRs han qualificat d'arbitràries les detencions i d'indiscriminats els escorcolls que s'estan duent a terme. Avui a les 7 de la tarda s'ha convocat diverses manifestacions en suport a les persones detingudes, una de les quals a Sabadell, lloc on a hores d'ara s'estan efectuant diversos escorcolls. Més qüestions. Unió de Pagesos ha demanat la captura i retirada immediata de l'os caixú i ha fet una crida al Departament d'Agricultura per tal que es posicioni en defensa dels ramaders afectats pels atacs d'ossos. El sindicat considera que no es pot demorar més el debat sobre la coexistència d'aquest animal amb els caps de bestiar. Ens en donen més detalls des de Ràdio Tremp. Jordi Ubach, bon dia.
Bon dia. Unió de Pagesos apel·la a les institucions a reunir-se amb representants del sector per discutir sobre les mesures a aplicar. El sindicat exposa que aquest estiu s'han registrat 5 atacs d'os a bestiar boví en territori català, 3 d'ells al Pallars Sobirà, un al Jussà i un a la Ribagorça. Paral·lelament, cal sumar-hi els 5 de Catxou a Eugues, uns atacs que se sumen també als que el mateix exemplar va fer aquest estiu contra cabres i assentaments apícoles. Unió de Pagesos justifica aquesta mesura ja que les prevencions davant d'atacs a bestiar equí i oví són molt difícils d'aplicar perquè no és viable agrupar i protestar a la nit, com es fa amb els d'oví. A tot això, el sindicat afegeix que els moviments nocturns dels ossos són totalment imprevisibles i això fa molt difícil la protecció efectiva d'aquest bèstia. El president de l'Associació de Criadors de Cavall Pirinenc de la Vall d'Aran, Marc Cuny, ha dit també que els ramaders aranesos se senten indefensos davant els reiterats atacs de l'os caixou als seus ramats.
Gràcies, Jordi Ubach, des de Ràdio Tremp. Canviem de tema. Terrassa compta amb un dels pocs centres privats especialitzats del país amb un banc d'esperma per animals de companyia. Es troba a la clínica Anicura Arbivet Veterinaris i rep i envia mostres arreu del món. Coneguem-ne més detalls de la mà de Canal Terrassa, Carme Contreras.
Ja fa 10 anys que ofereixen aquest servei que s'adreça sobretot a professionals de la criança. Actualment compten amb mostres de més de 100 gossos de races diferents. Josep Arús és veterinari d'aquesta clínica.
Normalment està més dirigit a nivell que de professionals de la cria, perquè aquí hi ha un objectiu que és que aquell animal es preservi la seva genètica durant un parell o tres de generacions, perquè l'esperma congelat però està congelat de forma indefinida. Vull dir, pots fer servir un gos de fa 15 anys amb una gossa que ara tenen en exposició i que també està triomfant.
Tant la inseminació artificial com la reproducció assistida en mascotes s'ha desenvolupat molt en els últims anys degut a la importància del gos en la vida de les persones. La demanda de particulars augmenta, però la majoria de casos són criadors de gossos de pura raça. Encara que és possible conservar esperma de gat, el procés és molt més complex que en els gossos degut a la dificultat d'extracció i el menor volum que presenten els mascles felins.
Gràcies, Carme, des de Canal Terrassa. De moment ho deixem aquí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la festa de l'anxova.
El 6 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or, la degustació popular d'anxoves i la cantada de veneres amb moreig de mar.
A més, del 27 de setembre al 6 d'octubre, la ruta de la tapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala?
L'anxova!
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11 i 5 minuts i comencem aquesta Aigüera d'aquesta setmana que podríem dir l'última complerta d'aquest mes de setembre, també un dia que canviem d'estació, i bé, un magazín que us acompanyarà des d'ara fins al punt de la una, i com sempre, com no, amb l'acompanyament de la Cristina Cantal. Cristina, bon dia, bona hora, benvinguda.
Bon dia i bona tardor.
Sí,
ara ja sí, ja hem fet el canvi.
Bueno, jo tinc, ara, com que avui tenim en Sergi, Sergi, bon dia, bona
hora. Bon dia,
què tal? Clar, ara aclarim-ho bé, això. Clar, jo miro aquí les dades que porta el calendari del pagès, i és clar, jo no sé si el dia que diuen és horari solar o ja és l'horari actual, l'horari que tenim ara. Aquí ens posa que la tardor comença el dia 23 de setembre, en principi és correcte, a les 9 i 49 minuts. Jo no sé si això és, sí, no sé si és hora solar o és l'hora actual, perquè si és hora solar encara no hi seríem.
Exacte. Tu ha d'especificar...
No, aquí no especifica res.
Especificar.
Aquí no especifica res.
Doncs prenem que és hora civil i ja està.
I no, perquè avui escoltava el RAC1 aquest matí i com ha arribat a les 9 i 49 minuts ens ha arribada de la tardor.
Doncs ja està. Si ho diu en Bastier...
En Bastier ho ha dit i si ho diu en Bastier...
Deu ser veritat.
Doncs mira, doncs...
Si diu que les vaques volen, m'ho crec.
Doncs bé, hem començat a una nova estació, aquesta tardor, que ens portarà... A veure, espera't. Es peta fins
quin dia... Has deixat massa aviat la xuleta.
La xuleta del pagès. Ens portarà fins al 22 de desembre, dia de la loteria,
sí,
a les 5 i 19 minuts del matí.
Bé, és massa llarga la tardor.
Sí?
Sí.
Bueno, de fet, encara, vull dir, estem en una temperatura pròpia, més de primavera tocant a l'estiu, o de final d'estiu.
Bé.
No estem en temperatura de tardor, encara.
No, és que l'octubre tampoc té... O sigui, setembre i primera quinzena d'octubre no tenen la temperatura que nosaltres entenem com de tardor. Moltes vegades les primeres mànigues llargues és un allargament de l'ambient suau, xafogós, perquè és una època on hi ha molta humitat, per tant fa molta més xafogó, per tant encara, podríem dir que encara domina la massa mediterrània.
És aquella època que no saps com vestir-te, perquè fixa-t'hi, mira, ell va amb pantalons curts i màniga curta, i amb pantalons llargs però màniga curta, i tu, Joan, vas directament ja d'hivern amb màniga llarga i pantalons llargs, per tant... A mi complicat de com vestir-se.
Jo sempre ho dic, a mi la màniga curta és de l'1 de juliol al 31 d'agost, ambos inclusive. Després ja s'ha acabat.
Jo aprofito els pantalons curts, perquè com jo cada dia a treball he d'anar amb pantalons llargs, sigui agost, sigui juliol, o sigui no sé què, ara estic de vacances, però pantalons curts, és igual.
Jo ara arrastro't un trauma de com era petit, amb això dels pantalons curts.
Això és diferent.
I no hi ha maneres.
Això és diferent.
Aquest trauma encara no me l'he pogut treure, no sé si al final hauré d'anar... de psicòleg o psiquiatre, aviam si me'l poden treure, però encara arrasto tot el trauma, no?
I abanjaves amb traje, amb pantalons llargs?
No, abanjava amb pantalons
curts.
Amb aquells trajes de bany,
sí.
Que després vaig tenir un trauma i vaig dir, home, això queda més bé treure això que ho he portat tota la vida, el típic traje de bany aquell que portaves tan curtet,
sí.
I després ja vaig posar el traje de bany tipus Bermudes, no?
Bé.
I sempre he anat a banyar en traje de bany, diguem, sí, de quasi el genoll.
Pensava que et posaves el neoprè de pantaló llarg.
N'he fet servir de neoprè, Moltes vegades, com vaig a fer immersió,
sí.
Vaig en neoprè. Bueno, ara aquest any no l'he fet servir gaire.
Bé.
I ara que han sortit aquestes d'allò, encara me va perfecte.
Ah.
Aquest tipus d'ulleres,
sí,
amb el tubo
de dalt. De la casa aquella que ve amb coses d'aventura i esport.
Això que va treure el Decathlon, aquest que ara hi ha moltes marques que també ho copien, això va perfecte. Sí. Haver de portar el tubo allà, si és que sempre m'entrava aigua aquest va perfecte.
Jo no m'he acabat d'adaptar. Si
jo
vols baixar a veure forats, fa molta nosa.
Sí. Bueno, sí. Mm. Bueno, no vaig pas gaire, a veure, jo soc de superfície.
I fas snorkel.
Jo soc més aprofundit.
Fas submarinisme i fas snorkel.
Exacte. Molt bé.
Doncs ens veiem més.
Vinga. Cristina, hem de saber amb quines temperatures comencem, eh?
Sí, i tant, ja. Volem saber doncs, com ens hem llevat, no?, aquest dilluns 23 de setembre, primer dia de tardor.
Sí, sí, això mateix. Astronòmica.
Astronòmica, perquè meteorològica des de principis de setembre.
Molt bé.
Tinc un aprovat, aprovat alt.
Què faig amb l'abric? M'espero?
Espera't, espera't. Aquesta setmana encara serà...
Per fires a Girona el podré...
Oh, encara que queda.
Fa temps que no, eh?
Tal i com va aquest any, jo crec que sí que el millor per fires de Girona...
Me'l podré posar?
Sí.
Ah, està bé, està bé. Bé, tenim ara actualment, si ens anem a la closa del Llop, a l'estació d'en Benjamí Gallegos, tenim una temperatura de 21 graus en 7, i si anem arran de mar allà a la clota, 21 en 6.
Igual,
pràcticament. No, portem uns dies així, és molt igualat,
sí.
Sí, sí. Hi ha aquelles diferències que hi havia hagut de temps enrere i ara sembla que estan molt igualats, terra i mar. Molt bé, doncs, Sergi, sabent els valors, vinga, esplaia-te, explica'ns.
Primer de tot hem d'explicar una miqueta o hem de fer referència a el que hem tingut aquest cap de setmana, no? Aquests dies, això sí, sí que seria l'autèntic rentabotes que en deien abans o abans.
Correcte.
Que porta temporal de mar, el primer temporal important de la tardor, o relativament important, en aquest cas va voltar els 2,5 metres a 3 metres d'alçada, per tant, destacable, podríem dir que les esbotzades ja passaven al cargol, alguna passava inclús per sobre la punta, esquitxava per sobre la punta, i la riba va passar tot per sobre la riba. Va deixar molta quantitat, també ho parlàvem, d'algué a la platja, per tant, molt bona senyal, en podríem dir, i van arribar les pluges també aquí a l'escala, per sort va ploure, en podríem dir un moment una mica més d'intensitat de matinada i els vols del migdia, però sense cap estrall com van ser en altres indrets, podrien qualificar per sota del cap de Begur i també per sobre del cap de Norfeu, que van ser els llocs on més va ploure, fins i tot en quantitats superiors als 90-100 litres per metre quadrat, no? Per tant, ens vam lliurar. Els temps es van complir bastant bé i ahir diumenge ja vam poder gaudir d'una jornada bàsicament amb sol i encara amb ressaca de mar, això sí. Ens encarem cap a una setmana, podríem dir, de bonança, serà una bona setmana, meteorològicament parlant, alguns nuvolets, com avui, que ens hem llevat amb núvols alts i mitjos, alts i prims, que s'han de mantenir durant tot el dia d'avui, amb estones de sol, també, i demà un dimarts molt més assolellat. Temperatures d'aquestes, en podríem dir, temperades o suaus, màximes entre els 22 i 24, i mínimes, això sí, una miqueta més fresquetes, de matins de màniga llarga, entre els 15 i els 17. Un temps molt típic per les dates. El que dèiem anteriorment, aquest any sembla que les coses arriben, marxen i arriben quan han de marxar i arribar. A l'estiu va marxar relativament puntual, a l'última setmana d'agost o primera de setembre, que ja va vindre les primeres tramuntanes. Al setembre ens està duent els temporals, ens està duent les pluges, les tempestes i por ahí. Sembla que cada cosa la fa quan tocaria.
Perfecte, les mires. La Cristina, que ha descobert els temporals en aquí, perquè no sabia encara que hi ha els temporals, tampoc desconeixia la tramuntana. I, escolta,
anava a dir, jo més aviat la tramuntana, que jo sempre recordaré el primer dia que per mi feia tramuntana, que vaig entrar aquí a la ràdio, ara ja fa un any, i vaig dir, ara ja sé que és la tramuntana, i se'm van ficar a riure i em van contestar, això és tramuntaneta.
Tramuntaneta,
això és tramuntaneta. Ja vaig descobrir ja posteriorment la tramuntana, ara ja ens coneixem, ja ens hem presentat.
Molt bé, doncs, Sergi, algun dia m'ho has d'explicar també, si no m'ho has explicat ja, qui va decidir o qui decideix, bueno, vosaltres, perquè ja ho teniu, ja sempre ho feu, ja aneu així, ho quadreu, però qui decideix qui és, com és el principi i el final de les estacions?
Vale. Tu buscaré, perquè també amb això, t'ho dic sincerament, m'haig de documentar. Encara no sé, el responsable de que es va inventar les isòbares i aquestes coses, sí, però el de les estacions encara
això...
ja t'ho diré.
Perquè, esclar, això tampoc és clavat, varia, 21, 22, 23, vull dir, va variant tot això.
Va a partir de, suposo, de llunes o d'alineacions vàries. En principi són els equinoxis, que és la posició del Sol en respecte de la Terra, i a partir d'uns angles, no?, i d'unes posicions que d'aquí es determina també la llargada de l'horari, no?, del dia i de la nit, i a partir d'aquí és quan es posen les estacions que coincideixen amb els equinoxis de primavera i tardor i amb els solsticis d'hivern i estiu.
Molt bé, doncs Sergi, per cert, avui ja és l'últim dia que te tenim aquí. Demà tornes?
Demà
és festa a Barcelona.
Eh? Demà és festa a Can Fanga. Mm. Si fa bon temps i, com diu aquell, tot va com ha d'anar, el que t'agrada a tu, ja demà al dematí segurament hi tornaré a ser-hi.
Doncs t'esperem.
Doncs molt bé, Sergi. Doncs gràcies i fins demà.
A veure.
Vinga. Doncs bé, en Sergi, que avui l'hem tornat a tenir aquí entre nosaltres, parlar del temps, un dia que comencem una nova estació. Notes, Cristina, el canvi? Notes alguna cosa diferent en tu?
A mi la tardor em porta tristesa, la veritat.
Sí, què me dius?
Sí, sí.
Molt feliç que sóc jo, com arribes al meu
temps. Tot cau, les plantes es moren, però hi ha un fet positiu, i és que el que més odio de l'estiu són els bitxos. I a la tardor estan tontos, però cap a l'hivern ja se'n van. Per tant, suposo que tot té el seu bo i el seu dolent, no?
Però no a l'estiu aguantes bé la calor i aquells dies...
Jo sí, jo m'encanta. Jo sóc sargantana estirada a la platja, completament.
Ui.
No, completament d'estiu jo. Jo sóc de sol i bon temps. A Canàries me n'aniré a viure.
Jo faria com els ossos a l'hivern, a l'estiu. Com que sigui una indicció...
Hivernaries, no?
Del 24 de juny fins al 2 de setembre. I me despertés el 2 de setembre.
Per sort, mira, hi ha gent per tot, no?
Sí, i tant. Molt bé, doncs ja hem parlat del temps. Cristina, si t'assembla bé, anem a veure com està la situació dels diaris, situació periodística, no sé si se'n pot dir així, sobretot per aquella gent que encara no hagi anat a buscar el diari o aquella gent que vulgui saber quins són els principals titulars dels diaris catalans. Tot això ara amb aquest resum de premsa. Vinga, comencem per Girona.
Precisament, i comencem precisament de Girona, que obre amb aquest titular. Girona és la quarta capital on es paguen més impostos per comprar un habitatge. Afegeix que el cost tributari de l'adquisició només és superior a Barcelona, Palma i Madrid. I en aquest cas la fotografia principal, com sol passar molts dilluns, és de caire esportiu. Podem veure una foto del partit d'ahir del Girona contra les Palmes amb aquest resultat 1-0 i amb aquest titular, els peus d'Estuani, un gol de penal salva un discret Girona que només s'anima amb Samu Saiz.
Atenció, que me preocupa molt del titular que hi ha així en aquest quadrat. A dalt
jo
de tot.
També anava a comentar-ho, Joan, llegeix, sí. Perquè la veritat és que fa molta por. Sí,
que
sí.
Diu, més de 10.000 gironins d'almenys, això és el preocupant, 16 anys tenen la consideració d'analfabets. Esclar, i diu que a la província hi ha més de 77.000 persones que no tenen finalitzats els estudis primaris.
Primaris. No secundaris, primaris.
Primaris, déu-n'hi-do. És preocupant,
És preocupant, és preocupant,
és
sí.
És molt preocupant.
Bé, anem a veure, doncs, a l'edició gironina del Punt Avui, a veure si ens anima o encara ens deprimeix més, perquè obre amb aquest titular l'economia es refreda. Afegeix que els experts donen per descomptada la desacceleració econòmica, però desmenteixen un dalt a baix com el del 2008. I la fotografia principal, en aquest cas, també és esportiu, però no és futbolística, sinó que és des del món del motor. Podem veure aquí a Marc Márquez celebrant la victòria al circuit del Camp anys amb aquest titular a un pas del sisè mundial. Marc Márquez domina el Gran Premi d'Aragó i podria ser campió a Tailàndia.
A veure, estàs mirant l'edició de Girona o la de Barcelona?
Oh, m'he colat?
Clar, perquè jo la fotografia de la portada tinc una altra.
Disculpeu, doncs aquesta és l'edició barcelonina del Punt Avui.
Perquè a l'edició de Girona hi surt l'Uni Girona, que va quedar campió de la Supercopa.
Sí, també és veritat.
I surten les noies celebrant, carai.
Obrem el mateix titular, però?
Sí, l'economia refreda. Sí, el titular és el mateix, l'edició de Girona, però la fotografia canvia perquè fa referència a les noies de l'Uni Girona que van quedar campiona a la Supercopa. Per això dic, carai...
Aquí què ha passat? Disculpeu.
La família Márquez no m'hi surt. Molt bé, anem als de Barcelona, edició de Barcelona.
Comencem, si et sembla, per La Vanguardia, que avui obre amb aquest titular. La majoria aposta pel diàleg per resoldre la crisi catalana. Afegeix que el 59% a Espanya i el 82% a Catalunya prefereixen que els governs dialoguin. Aquest és el titular i pel que fa a la fotografia principal, i podem veure doncs moltíssima gent caminant, i amb aquest titular, un dia sense cotxes a Via Laietana. Per tant, la fotografia, entenc doncs, que és Via Laietana, plena de gom a gom, en aquest cas no com sempre que són cotxes, sinó de persones. La veritat és que dona, quan pots caminar per un lloc on no hi podries caminar mai, pues, té el seu què. Jo quan vaig fer la cursa a la dona i vaig poder córrer per Jaume I de Girona,
sense cotxes,
era com, mira, què poderia.
Exacte. I esclar, aquí a Via Laietana, amb el trànsit que hi ha, aquest carrer, que també és llarguíssim, que quasi és paral·lel, podríem dir, que és les Rambles, que va ja des de dalt de tot, des d'allà on hi ha la caixa de les mantes, fins quasi a tocar mar, és impressionant, sembla. Quasi podríem dir que sembla les Rambles. Penso que hi havia més gent aquest dia per l'activitat que s'estava fent aquí, que pas, potser, passejant per les Rambles, que també és un lloc que hi ha molta gent. Molt bé, doncs canviem de diari.
Doncs anem a veure què ens diu avui la portada del periòdico d'aquest dilluns 23 de setembre i obre amb aquest titular, Trump contra natura. Podem veure també una fotografia del president a mà dreta i afegeix que els Estats Units planten una cimera decisiva després de buidar la seva legislació mediambiental. I afegeix també que l'ONU només deixa intervenir els països en propostes concretes, Espanya entre ells. Mm-hmm. I la fotografia principal en aquest cas és per bé una de les festes importants d'aquests dies, sobretot ho serà demà, però bé, podem veure doncs la Diada Castellera amb aquest titular, una Mercè exultant. Milers de barcelonins vibren amb la festa major de la ciutat.
Mm-hmm.
Són precisament els castellers de Vilafranca els que podem veure doncs, en aquesta plaça Sant Jaume la jornada castellera que es va fer ahir.
Mm-hmm. És una de les, també de les places importants, tot i que ja recordem que hi ha les diades de Sant Fèlix, també la diada que fan a Valls, així, i que ara toca Barcelona i d'aquí aviat tocarà Girona, amb fires, que també doncs, allà a la plaça del Vi també s'hi fa una jornada castellera important.
Tens ganes de fires de Girona, eh? No pares de...
Sí.
Poses per allà on pots, eh?
Sí, sí. És curiós, eh? Curiós.
Clar, arriba la tarda, arriben fires de Girona, no? Bé de la mà.
Se relaciona.
I ens falta per veure quin és el titular de l'Ara, que precisament obre amb aquest. Els vaixells de les ONGs no provoquen cap efecte crida de pasteres. Afegeix que la presència d'embarcacions de rescat no influeix en el nombre de migrants que es fan a la mar i que els fluxos depenen sobretot de les condicions meteorològiques i de l'actuació de les milícies líbies. Mm-hmm. I la fotografia principal és antiga, eh, Joan?
Sí, ja ho veig, una fotografia en blanc i negre.
Mm. Sí, sí, i amb aquest titular, Dones i gais, les altres víctimes del franquisme, surten a la llum els sumaris dels represaliats anònims.
Mm-hmm. És una fotografia d'aquelles que hi veiem amb tot una filera de gent, clar, tampoc jo, no es distingeixen gaire, però bé, Déu-n'hi-do, doncs ara el que es va sabent d'aquelles coses que es tenien amagades i aquells sumaris que surten a la llum i es va veient doncs, de la manera doncs, que hi va haver aquesta repressió tan cruel després de la Guerra Civil. I és curiós perquè avui hem vist que els titulars em penso que no coincidia cap.
No, no. Està bé, vull dir, no és dia d'aquell, és dia doncs, que cada diari opta per obrir amb el que creuen, per tant no hi ha un tema àlgid que obrin tots els diaris avui.
Demà ja te podia avançar que sí, que hi haurà un tema doncs, que serà a totes les... Bueno, la majoria m'imagino que és aquestes detencions que s'han fet avui en aquests independentistes, que encara, suposo que ja se sabrà alguna cosa més, però suposo que demà els diaris obriran la majoria portada amb el que ha passat avui.
Segurament sí.
Molt bé, doncs això és el que ha donat de si aquestes portades dels diaris i després del temps, després del resum de premsa, ens anem a maridar tot això amb música i sempre que cada dilluns anem a la nostàlgia amb aquestes cançons pop que van tenir el seu espai, van tenir la seva glòria, tot i que quasi, com sempre dic, eclipsada per la nova cançó i els 16 jutges, que eren els que es dedicaven a fer pop en català. I anem a escoltar amb un grup que es deia Els Picapedra, amb aquest tema que es titula Un bitllet ha comprat. Qui l'ha comprat? Escoltem i ho sabrem.
Per sempre trista seré des d'aquest matí. Per què ha marxat, jo no sé, però sé que és així. Ella un bitllet ha comprat.
deixa tot sol al matí. Per sempre triste seré des d'aquest matí.
Ha comprat, Cristina, aquesta cançó te sona d'alguna cosa, d'algun grup que la cantava?
Sincerament? No, em sap greu.
És una cançó dels Beatles. Eh?
Ah, mira. Joan, sempre aprenc alguna cosa nova, eh? Aquí, home, aquí amb aquests tres quarts d'hora d'antena, la veritat és que sempre m'emporto coneixements.
Doncs era una cosa que es solia fer habitualment, bueno, habitualment o de tant en tant, aquests grups doncs, que feien traduccions de cançons dels Beatles, i vinguts els feien en català, després, no sé, sempre que eren els Mustangs, que havien fet moltes així traduccions en castellà de cançons dels Beatles, perquè... Semblava que aquí encara els Beatles eren molt mal vistos pel govern, ja com van venir a fer aquells concerts famosos a Madrid i a Barcelona, que hi havia tanta policia, hi havia quasi més policia que pas gent que anava a veure el concert, i van ser doncs, molt famosos perquè no van ser gaire, per part del govern, no van ser gaire ben rebuts els Beatles en aquí com estaven a l'època aquella que començaven, que triomfaven arreu del món. Molt bé, doncs la cançó avui del dia, Un bitllet ha comprat, cançó versionada en català dels Beatles, i ara sí que és aquell moment que ens anem a sants aniversaris, notícies i refranys. Molt bé, doncs Cristina, avui crec que no tens cap dubte amb la gent, o sí?
No, ho sé. A veure, de qui és el sant?
Ah,
de qui és el sant, primer, sí.
Doncs bé, mira, avui, dia 23, a Tarragona faran festa,
sí?
Perquè és la seva patrona, Santa Tecla. Hi ha Sant Magí, per una banda, i Santa Tecla, que quasi es porten 4 dies, perquè Sant Magí no fa pas gaire que era Sant Magí.
És una setmana gran, per les capitals, avui per Tarragona, demà per Barcelona.
Sí, senyora.
Hi hauríem de posar alguna també per província de Girona. Per no quedar desplaçat.
Així a cop d'ull no em veig cap que sigui un sant així potent gironí. Però bé, avui Santa Tecla, Sant Linus i Santa Cira. Felicitats a les Tecles, que m'imagino que a la zona de Tarragona n'hi deu haver-hi.
Sí, no? Cada zona té els seus noms. Per exemple, molt per la Garrotxa és molt famosa la Tura.
Sí.
Són noms que realment quan surts d'aquella zona costa trobar-los, però en aquella zona encara es conserven, perquè hi ha gent doncs, que mira, els agrada no? Preservar també aquesta sensació de participar en el teu propi municipi.
En canvi, aquí de Màximes em penso que no en trobarien cap.
No? S'ha perdut?
I ja fa anys que es va perdre. De Màxims, sí, amb masculí sí que n'hi ha, però de Màximes crec que no en trobaríem pas cap. Almenys aquí a l'escala, no sé si busquéssim arreu de Wall, sí que...
Alguna n'hi ha d'haver, alguna n'hi ha d'haver.
Molt bé, doncs felicitats a tots els que avui celebren el seu sant i anem ja a l'apartat d'aniversaris, que et deia Cristina, m'imagino que avui els coneixeràs tots. No
sí, avui no tinc dubte, i és que el primer que hem de felicitar és el gran Bruce Springsteen, que en fa 70.
Ja,
70, sí. Però segueix pujant als escenaris.
Sí, aquest no falli en plena.
I no ha pas anunciat mai que vulgui baixar-ne de moment, per tant.
No.
Podrem seguir gaudint. I també d'aquí podem gaudir, en aquest cas potser més per televisió, és de l'Aina Clotet, que la felicitem avui també perquè en fa 37. És aquesta actriu catalana, també germana d'en Marc Clotet, que també hem vist molt sovint per TV3, que hem de dir que acaba de ser pare, fa poc.
Sí, a més, aquesta sèrie que he acabat de veure jo, les del hockey, doncs és un dels protagonistes, el seu germà, i el pare, el seu pare, en Benaventura Clotet, un dels metges així a la lluita contra el SIDA i l'UVIH, que és tota una personalitat dintre d'aquesta malaltia.
I finalment felicitar també a un altre dels grans, Julio Iglesias, que en fa ja 76.
Però aquest no se l'ha vist tant últimament, sembla que hagi parat un xic, eh?
Sí.
Vull dir, no...
Potser aquests 6 anys de diferència que té amb Bruce Springsteen ja pesen més, vés a saber, no?
Sí, però... És un, que s'ha sabut mantenir també, perquè hi ha alguna sèrie, veus una sèrie de cantants que van sortir de l'època de Julio Iglesias o dels anys 60 que no sé, que han perdut molt de protagonisme. En canvi, hi ha uns altres que s'han sabut mantenir, digue-li Julio Iglesias, digue-li Rafael i tot això, que sempre han estat allà, han fet concerts, han trenguent discos i tot això, i d'altres que han quedat un xic a l'oblit, que van sortir de l'època d'ells, no? Aquests.
I s'ha d'anar treballant, no?, per seguir estant a l'actualitat. Vull dir que a vegades sovint també és complicat, no?, i segurament, doncs, com més anys, més complex és.
Sí. El que tenen amb Bruce Springsteen és que aquests han corregut tot el món i allà on davant emplenen.
Sí, clar. Sí.
Han fet concerts, bueno... No sé si hi ha algun lloc del planeta que encara no hi hagin estat.
Són molts anys de feina, però... Sí, perquè realment, jo veig al món de la música, tu dius, sí, mira, hi ha aquest noi que canta, però perquè aquest noi canti aquesta cançó, darrere hi ha un procés enorme, vull dir que és un d'aquells mons, el discogràfic, que realment, si no hi has estat mai present, costa molt entendre tota la feinada gran que hi ha darrere.
I ara més, en una època que això de vendre... CDs, tot i que el vinil encara també es torna a tornar.
Sí, tot el vintage torna, ara ens agrada.
Costa vendre, perquè esclar, tenim aquestes plataformes musicals, inclús hi ha grups o hi ha cantants que alguns ja directament ja ho posen aquí a les plataformes, ja no treuen res físicament, i jo em penso que, o podem atibocut, que el futur quasi irà
passa per aquí.
No veurem lo físic, sinó que ja irem a buscar-ho en aquí, aquestes plataformes musicals.
És que hi ha cotxes nous que a dia d'avui ja no porten per el reproductor de CDs, per tant, tot tira ja de USBs, música online, per internet en el mateix cotxe, vull dir que sí,
bueno,
és tot un canvi.
El meu em porta i em penso que només n'he posat un o dos, perquè quasi tot tira de ràdio o de USB. El pendrive que tens al cotxe per escoltar música.
Jo vaig amb CD, perquè encara no he arribat a la tecnologia pendrive en el meu cotxe.
No, vull dir, ara... Inclús ara l'apartat del matxero, de l'encenedor, ara serveix per...
Per carregar el mòbil. Ara ja no pots ficar-hi el flamisell. Mira, una nova paraula.
Això es diu així?
Flamisell, és encenedor.
Encenedor, molt bé.
Així aprenem tots dos, Joan, un per l'altre.
Està bé. Molt bé, doncs, felicitat, i també, com no, sempre als oients que ens estiguin escoltant i facin anys, també moltes i moltes felicitats del dia. Com avui, dia 23 d'aquest mes de setembre. Molt bé, anem ja a l'apartat de notícies. Cristina, què passava ara fa un any?
Doncs mira, ara fa un any el titular era: els escriptors Martí Gironell i Màrio Serra seran els protagonistes de la Festa de l'Anxova 2018. El primer rebrà l'Anxova d'Or i el segon serà el pregoner. Se celebrarà el diumenge 7 d'octubre. Aquest era el titular.
Perfecte, recordem que una Festa de l'Anxova que aquest any serà el diumenge 6 d'octubre. Sempre és el primer diumenge del mes d'octubre. I així és en parlava l'informatiu.
El sector anxover de l'Escala ha escollit aquest any l'escriptor i periodista Martí Gironell per rebre l'Anxova d'Or, en el marc de la 28a edició de la Festa de l'Anxova, que se celebrarà el diumenge 7 d'octubre. S'ha triat Gironell per la seva vinculació al territori i la seva ajuda a la difusió d'aquest producte gastronòmic. D'altra banda, el també escriptor Màrio Serra, que ha vingut a l'Escala amb diversos dels programes en què col·labora, serà el pregoner. En paral·lel a la Festa de l'Anxova, el 28 de setembre, es posa en marxa la ruta de l'etapa de l'anxova, que es va iniciar el 2010 com una nova fórmula per donar a conèixer aquest producte local, implicant el sector de la restauració. En aquesta edició hi participen 45 establiments.
Doncs bé, això era fa un any, ja la Cristina me deia que per via interna que sí, que ens havíem passat el de... El sabies que hem, però ho farem després, eh?
I tant, ara estem aquí immersos amb les notícies que hem de dir. Aquesta era la de fa un any, enguany és el 27, que engega aquesta ruta de l'etapa fins al proper 6 d'octubre. Per tant, si teniu ganes de venir a degustar tapes i sobretot anxoves, doncs cap a l'Escala.
Sí, sí, que cada vegada estan més ben elaborades i déu-n'hi-do l'enginy que tenen els establiments per participar, perquè no es pensin, ara si ens estan escoltant a través d'internet de lluny, va, ja deu ser un tros de pa amb tomata amb una anxova. No, no, no. No, no, perquè n'hi ha algunes que...
Molt elaborades.
Autèntiques obres d'art, eh? Molt bé, això era el que passava ara fa un any. Martí Gironell i Màrius Serres, protagonistes a la festa, enguany, encara de moment, no ho sé, no sé si avui a l'informatiu entretaran o més, o suposo que aviat, també sabrem ja qui serà l'anxova d'or i també serà qui serà el pregoner. I ara en fa 5, doncs Mari Dubé, portaveu de Convergència i Unió, considera que l'enquesta del Front Marítim, ja el Front Marítim que va portar...
Polèmica.
Es fa tard, ja que s'hauria d'haver elaborat abans d'aprovar el projecte de reforma al ple municipal. I així també ho explicava l'informatiu.
La portaveu de Convergència i Unió a l'Ajuntament de l'Escala, Mari Dubé, veu bé l'enquesta sobre el front marítim de l'Escala, que començarà a fer-se dilluns, però lamenta que aquest pas s'hauria d'haver fet abans, d'aprovar projecte per ple. Dubé ho va dir ahir al programa Casa de la Vila, de Canal 10 Empordà.
A veure, no ens han, evidentment no ens han donat ni ens han ensenyat quines són les preguntes, perquè aquest zona de l'empresa aquesta que farà les enquestes doncs, no ho portava i crec que tampoc no s'ha d'ensenyar, i no sé en quines preguntes seran les que formularan.
Això ho trobo estrany, no? Que no, si fan una enquesta que no pugui saber les preguntes, almenys l'equip, la gent que està a l'Ajuntament. Raro.
Curiositats d'aquestes que passen, no? Com altres...
Que parles de curiositats, si sembla, anem a les curiositats.
Sí, ja, no? Anem ja a veure quina és la curiositat del dia, que sobre quin tema va avui, Joan?
Sobre la oïda.
Sobre l'oïda.
Què li passa a l'oïda? Ho vols saber-ho?
Sí, sí.
Vols? Escolta.
Sabies que...
Quan una persona mor, l'oïda és l'últim sentit que perd. Primer es perd la vista, després el gust i l'olfacte i finalment el tacte i l'oïda. És per això que algunes persones en coma expliquen que van sentir els seus familiars parlar de fons.
Ja ho veus?
Bé. No, mira, per això diuen, per exemple, qui tingui la mala sort de trobar-se en aquesta situació, doncs parleu, no? Parleu amb aquella persona que està en coma, perquè realment, possiblement, us sent.
Exacte. I que com t'estiguis allà mort, que tinguis tot allò, i vagis escoltant més el que diuen de mi. Mira, aquell desgraciat, el que he fet, i ara m'està criticant aquí.
Home, la mare que va dolent, matricular. Que dolent. No sol anar així, no sol anar així. No.
Molt bé, doncs això era la curiositat avui sobre l'oïda, l'últim sentit que perdem. I bé, anem ja a l'apartat de refranys, frases o dites del dia, que avui la tenim així que ens l'expliquen.
Sí? Doncs escoltem-la, perquè sí.
En Víctor Pàmies ens explica la frase, bueno, més ben dit, el refrany del dia.
Fes ta festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
Del cor neixen sentiments, del cul els excrements. Els refranyers despatxen aquesta dita dient que és una gran veritat universal. Adolf Gisbert, en un document pres de la xarxa, o dient que no li cal cap explicació, diu Jaume Alzamora a Espigolant dins l'Antigó. O directament sense comentar-lo en la resta de repertoris on l'he trobat recollit fins a 10 mencions. Només Adolf Gisbert, en un altre apartat del seu refranyer temàtic, referit a les relacions humanes, apunta que es podria referir a les persones bones i a les dolentes. És un dels grans contrastos del nostre refranyer i de la nostra cultura popular. D'una banda es diu que el poble català és un poble barroer i malparlat, però d'altra banda, els repertoris autocensuren aquestes perles. Del cor neixen sentiments, del cul els excrements.
El més calent a l'aigüera.
Ja Ja ho veus, Cristina?
Sí, no, no, una veritat, com un temple, eh? No, res a justificar-hi, eh? Realment la frase ho diu tot.
Exacte. Molt bé, doncs ja arribem a la part final, i a la part final és la cançó del dia. Una cançó que, de fet, és la curiositat, és que era número 1 tal dia com avui, de l'any 1973, que anem seguint, així per ordre cronològic, des de van començar el 66, ja estem al 73, Amèrica, Amèrica, de Nino Bravo. Però Nino Bravo, aquesta època, no era viu, era mort. Nino Bravo va morir un 16, ja que el tenia per aquí apuntat, va morir un 16 d'abril de l'any 1973, amb un accident de cotxe, com estava... quasi que la seva carrera estava ben bé a dalt de tot, i amb un accident de cotxe va deixar-hi la vida, i la curiositat, doncs, que aquell any aquesta cançó, que ell ja era mort, va ser el número 1. No sé si te sona.
Escoltem-la.
Jo t'ho poso uns compassos i diré, ah, sí, 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 sí.
Donde brilla el tibio sol.
Sí?
Sí, 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 sí. L'hem escoltada, l'hem escoltada. La gran Amèrica, Amèrica, de Nino Bravo.
Sí, senyora. Molt bé, doncs, Cristina, amb l'Amèrica, diguem ja adéu, però sempre abans de marxar, explica'ns com irà aquesta tarda.
Bé, avui descobrirem el peu del peix d'una de les nostres zones. Perdeu, a veure com ha anat aquesta pesca a la Llotja aquest dilluns.
A veure com ha anat, tot i que, bueno, avui sí que hi ha hagut... No sé com ha estat avui el temps.
Ja ho veurem. I també parlarem de depuradores i de com això afecta el nostre mar.
Perfecte. Molt bé, doncs, Cristina, t'escoltarem a la tarda i t'esperem demà al matí una altra vegada.
Un petonàs, oients. Ciao.
Hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor.
El més calent a l'Aigüera.
Nino Bravo, la cançó avui del dia número 1, un 23 del 9 de l'any 1973. Nino Bravo havia mort aquell mateix any amb aquell accident, amb un accident de cotxe, i les seves cançons han perdurat en el temps. És que quasi totes les cançons de Nino Bravo, tots van ser èxits i que avui dia encara els podem escoltar. I Amèrica, Amèrica va ser una d'aquestes que va estar durant diverses setmanes al número 1 de les llistes musicals de l'any 1973. Bé, continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera. I cada dilluns ens arriba la secció que ens porta la Montse Hidalgo, que és un per un, amb una entrevista a un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. I avui la protagonista és la Florencia Echeves, que parlarà de la seva darrera novel·la, Errantes, que gira al voltant del suïcidi juvenil i de les sectes. Tot això amb la Montse Hidalgo a l'un per un.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
L'èxit literari acompanya aquesta periodista que va decidir passar pàgina com a especialista de successos i casos policials i tancar la pantalla televisiva per dedicar-se a l'escriptura. Nascuda a Buenos Aires fa 47 anys, aquesta argentina, lluitadora per la igualtat de les dones, ens presenta avui la seva darrera novel·la, Errantes. Florencia Echeves, ben tornada, què tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme.
Aquí la conocimos con su novela Cornelia.
Así es.
Después tuvimos ocasión de verlo también en formato televisivo.
Una película de Netflix.
Perdidas.
Se llama, todavía está en Netflix. La verdad que el proceso es mágico. Además tuve la suerte de ir a todos los rodajes porque es una coproducción argentina-española. Por España la protagonista era Maya Salamanca. Y por Argentina, Luisana Lopilato. Y se filmó en Buenos Aires, se filmó en la Patagonia y se filmó en las Islas Canarias. Así que bueno, estuve acá en el rodaje en Canarias y la verdad que es lindo ver a los personajes que solamente estaban en tu imaginación, de repente en carne y hueso. Es interesante ver los escenarios, decir, uy, pero es como Alicia en el País de las Maravillas, ¿viste? Empezás a caminar por cosas que solamente estaban en tu cerebro y que de repente son corpóreas. Entonces fue lindo, fue mágico.
Pero entre viaje y viaje, ¿ha tenido tiempo de escribir Errantes?
Sí. Un año me llevan a mí más o menos, algo así como una especie de organización del tiempo para escribir Errantes. Es distinta a las otras tres porque es la primera novela en la que no protagonizan la dupla de policías, no está Francisco Juanes y no está Manuela Pellari. En este caso la protagonista es una periodista que se llama Carmen Hidalgo y me la pasé bien escribiendo a una periodista cuando yo en ese momento estaba dejando el periodismo. Fue como una especie de despedida, una elección más emocional que literaria, te voy a decir.
Es un alter ego,
A mí me gusta mucho el proceso de construir los personajes. Inventar los personajes es de todo el proceso de escritura lo que más me gusta. Ver cómo se visten, qué comen, qué dicen, de qué manera hablan, qué particularidades tienen, cuál es el arco dramático de ese personaje. Entonces, la verdad que hacer personajes basados en alguien y encima basados en mí me aburriría un montón tener la posibilidad esta de inventarlos, que me parece mucho más jugoso. Lo que sí es muy, muy real, eso sí, es todo el universo de la tele, ¿no? Lo que sucede en el backstage de las presentaciones de noticias, de los noticieros, de los programas de investigación. Eso sí, porque bueno, es donde viví 25 años.
Se habla muy poco del suicidio, al menos aquí en nuestro país. Yo diría que es un tema tabú. Además, en este libro, no sé si hay un tabú o dos, porque
tres.
Está el suicidio, la gente joven y el tercer tabú.
Las sectas.
Vaya ingredientes, es que nos ha puesto aquí una de ingredientes así para comenzar. Pasan cosas tremendas en sus libros.
Sí, este es un libro que arranca con tres chicos adolescentes muy distintos, que no se conocen entre sí, que aparecen aparentemente suicidados en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, de repente el productor de Carmen Hidalgo, que es un periodista pero que trabaja de productor, nota que en los partes de la policía hay cosas en común y le llama la atención y empieza un poco a investigar. Y en paralelo tenemos a Carmen que empieza a investigar, pero con curiosidad, no no de manera profesional, una foto que encuentra en la casa de su madre, donde está su madre muy jovencita, con una niña que no es ella, y su madre desde hace mucho tiempo decidió olvidar. Es una mujer que pareciera que tiene problemas de memoria, pero por momentos momentos no sabes si es una decisión política haber decidido olvidar. Me gustaba jugar con el olvido. Yo soy argentina y en mi país la memoria es un valor histórico. Nosotros en nuestro país los 24 de marzo tenemos un aniversario, es el Día de la Memoria, es el aniversario en el que se recuerda a los desaparecidos por la dictadura militar. Es un valor histórico recordar en mi país y a mí me gustaba que uno de mis personajes le plantara cara a eso y dijera, ah, no, yo no quiero recordar, yo decido olvidar. Toma la decisión política de olvidar, por lo que Carmen no puede saber quién es esa niña y por curiosidad empieza a querer investigar quién es esa niña que está con su madre y bueno, y ahí empieza un lío bárbaro.
¿Está basada en hechos reales o es pura ficción?
Es pura ficción. Lo que es real, siempre en mis libros, todos los personajes son inventados. Lo que sucede con ellos, la manera de interactuar, es inventada. Lo que es real son las mecánicas criminales. Así como en Cornelia hablaba sobre la mecánica criminal de la trata de mujeres para la explotación sexual, acá hablo de las sectas, que son reales y que existen. Pero bueno, todos los personajes que juegan adentro de ese universo, no existe ninguno.
Nos vamos a sorprender con los datos que nos va a poner sobre esa construcción de la realidad de las sectas, como nos sorprendimos quizá por lo dura de la situación de la trata de blancas de Cornelia.
Las sectas es un tema mucho más, más, si se quiere, tabú, como vos bien dijiste en el inicio. Básicamente porque las personas que salen de las sectas muchas veces tienen mucha vergüenza de contar. ¿Por qué tienen mucha vergüenza? Porque temen que no les crean. Porque cuando una chica la secuestran y la meten en una red y la violan y la golpean, tiene como unas pruebas de decir, a mí me pasó esto, y la gente le cree y es una víctima y no hay discusión al respecto. Pero en una secta vos ves a personas que pareciera que están allí de manera voluntaria, que entraron porque quisieron y estaban incluso en un principio muy contentos de estar allí. Y en realidad nadie logra ver del todo que son personas que han sido cooptadas, que tienen la voluntad absolutamente viciada, pero a simple vista pareciera que no. Y esas personas cuando logran salir de la secta tienen mucha vergüenza porque sienten que han sido unos tontos, unas tontas, y sienten que no les van a creer. Entonces eso lo que termina haciendo es beneficiando al sistema. Cuando las víctimas callan, los victimarios están de juerga. Entonces, bueno, a mí me gustaba recorrer mucho eso, y me gustaba recorrer la explosión, digamos, de las sectas fue en los años 60, 70 en los Estados Unidos, 70 y 80 en Latinoamérica. Hoy por hoy, si bien hay algunas sectas que están en funcionamiento, pero son más pequeñas, no tienen el peso de lo que tuvo Waco, de lo que tuvo lo que fue Courage, lo que fue la de Guyana, lo que fue Colonia Dignidad en Chile. Una secta que incluso era colaboracionista del régimen de Pinochet. Estamos hablando de monstruos de monstruos. Y esas personas, yo siempre me quedé pensando que son miles. Ha pasado tanto tiempo y yo digo, bueno, a ver, 40 años después, esas personas o que salieron de la secta porque se escaparon, o que salieron de la secta porque las autoridades desmantelaron esa secta y se quedaron de repente sin ese lugar de pertenencia. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Están hoy por hoy efectivamente libres o es como antes? ¿Los vemos libres pero en realidad no lo están? Me gustaba mucho circular por ese terreno, ¿no? Y es en el terreno que sin saber se va a meter Carmen.
Pues nosotros vamos a saber un poquito más, porque le vamos a pedir a Florencia Echeves que abra su libro, que escoja un pequeño fragmento y que por favor nos lo presente de su propia voz.
«Qué linda foto, mamá. Nunca me la habías mostrado», dijo. «Qué bien te quedaba el pelo largo y tan lacio». De repente Sonia largó la foto como si quemara y clavó los ojos en su hija. Carmen la recuperó y la observó con detenimiento. En esa foto estaban ambas y no sonreían. Sonia era muy joven, más que en las fotos de Mar del Plata. El pelo dorado parecía un manto que la cubría por debajo de los hombros. A su lado, una nena. Las dos paradas con los brazos pegados al cuerpo y las piernas juntas. A Carmen le llamó la atención la solemnidad con la que posaban. No recordaba haber visto tan formal a su madre. Tampoco recordaba esas túnicas blancas que vestían. Ni siquiera ese campo en el que parecían estar. No eran las sierras de Córdoba donde se había criado. De eso estaba segura. «Mamá, ¿dónde estábamos acá?», preguntó confiada. Sonia se llevaba bastante bien con los recuerdos del pasado. «Yo era muy chiquita. Tendría unos 3 o 4 años, ¿no?».
Pasan muchas cosas en este libro y también pasa que tenemos a Florencia Echeves muy a menudo en nuestro país.
Ay, sí, me encanta.
Le ha funcionado muy bien su Cornelia y yo me imagino que ahora hay muchas expectativas puestas en este Errantes. ¿Qué tal la internacionalización de sus novelas? ¿Cómo va?
Yo creo que bien. Me invitan, estuve en enero, estuve acá, en el Barcelona Negra, que fue divino, divino, divino. Además fue muy emotivo porque le dieron el premio a Claudia Piñeiro, que es escritora argentina y además es muy amiga mía. Militamos juntas por los derechos de las mujeres en mi país y por el aborto seguro, legal y gratuito. Y viajé con ella y estuve en el ayuntamiento, que es un lugar que, wow, no, yo no lo conocía, me quedé, no podía cerrar la boca. Y le dieron el premio y la verdad que fue muy lindo. Y las veces que vine a España, bueno, yo soy española, yo tengo la doble ciudadanía, mi familia es española, somos de Galicia. Somos, digo, porque mi nacimiento lo inscribieron en Vigo, así que yo ya me considero gallega. Pero las veces que vine a España con el tema de los libros siempre me recibieron con tanto cariño, con tanto amor. Y ahora con las redes sociales es genial porque uno está conectado en un clic con lectores y lectoras de cualquier lugar. Entonces, bueno, cuando ya me veo que escriben que tú, que sois, dije, esto es de España. Ya cuando veo la manera en la que me escriben y me encanta porque conversamos y me mandan mensajes y me opinan y me sacan fotos de la cara. No, porque acá resulta que qué bien, porque... Y me encanta cuando la gente opina de lo que uno escribe, ¿no? Uno escribe para la gente, en definitiva.
Errantes, Florencia Echeves, muchísimas gracias.
No, por favor, la agradecida soy yo. Qué lindo esto de leer un pedacito de lo que uno escribe, ese ejercicio.
Un per un.
El més calent a l'aigüera.
Un per un, la secció que ens portava cada dilluns, ens portarà cada dilluns la Montse Hidalgo. Avui Florencia Echeves parlant d'aquest llibre que acaba d'escriure, aquesta novel·la Errantes, que, com ens ha explicat ella, gira entorn del suïcidi juvenil i de les sectes. Bé, i arribarem al punt de les 12 i algun minutet amb els Blaumut, que ens porten aquest el primer Arbre del bosc.
Era un lloc petit, no hi cabien els mobles. La finestra, un quadre exacte d'en Madrid. Els sofàs miraven.